Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
Dos multiinstrumentistes ens visiten en este capítol per a fer un llarg viatge a través de les seues músiques. Ens endinsarem a través d'elles pels seus discos, coneixerem els seus gustos, intentarem apropar-nos als seus pobles. Esperem un llarg viatge. Benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos. Agafeu-vos un bon lloc, poseu-vos còmodes, perquè ara veureu quines músiques més delicioses i quins vos convidats es pugen avui a la nostra nau. Així sona la cançó que li dedica un dels músics que avui tenim ací a l'estudi. El seu gat Lilo li dedica esta cançó. Ell viu sota la muntanya de la Murta, en Alzira, i a més de cantar, tocar la guitarra o la bateria, també produeix i arranja per a altres artistes. Els seus referents diu que van de Nina Simone a Madonna fins a Granados o Debussy, passant per Lola i Manuel o Bjork. Veritat. Benvingut, Josep Pérez, als viatges de Carlos Carlos, conegut també sota el pseudònim Onanua.
Hola, bon dia, què tal? Com estàs?
Sona Sambra per a Picasso, d'una maqueta, no del disc, que avui ens presentarà Abraham, que ell està així a l'estudi, un treball que va germinar mentre passejava, mirava i escoltava per la ciutat de Boston, als Estats Units. Ell es diu que se sent influenciat per l'univers sonor del brasiler Hermeto Pascual. I avui es presenta un disc que, segons explica, s'ha fet per les nits mentre estudiava unes oposicions i on parla també d'un moment per a ell molt especial, haver sigut pare. Benvingut, Abraham Ribas, als viatges de Carlos Carlos.
Moltes gràcies a tu per haver-nos convidat.
Josep, Abraham, vos he convidat als dos perquè parleu de la vostra música, dels discos que haveu publicat cadascun amb el vostre nom en solitari, tot i que Abraham participes en el de Josep i Josep participes en el d'Abraham. Primer que tot seria com va néixer aquesta connexió entre vosaltres dos.
Bueno, parlo jo, soc Josep. Nosaltres, la primera vegada que treballàrem va ser en un projecte anterior que es deia Plastic Smile, que va néixer justament en esta universitat, curiosament. I en aquell moment ell feia... Bueno, si no l'heu escoltat tocar les flautes, és espectacular. Bueno, en el tema d'abans sonaven, perdó. I en aquell projecte ja farem una col·laboració, ahir tocava flautes i no sé si pianos també en aquell disc.
Crec que ahir gravarem flautes.
És només flautes. Sí, i bé, farem alguns directes sobre l'any 2004 més o menys, 2003, 2004-2005, i alguns components de Plastic Smile fixes de la banda, com era Xavi i Víctor, eren amics d'Abraham, i bé, en aquell moment ens coneguérem. Després hem coincidit en altres projectes com tocant en Oscar Briz, i bé, fins ara. A mi sempre m'ha encantat com toca ell, toque el que toque. Aleshores, només me vas plantejar el disc d'Onanua, tenia clar que volia els pianos d'Abraham.
Abraham, què t'interessa de Josep?
Uf, m'interessa tot, la veritat. El que estava contant del moment de conèixer-nos, jo era un inconscient que anava per ahir en la flauta, i crec que va ser la primera experiència de col·laboració en un estudi, encara que fos un estudi mòbil. i sempre, Josep, ha estat en formacions i fent propostes que per a nosaltres eren de referència, d'ostres, com sona plàstic, com toquen, no? Eren com una mena de ser més majors, no? Volíem sonar així, fer aquestes cançons, i després de descobrir el seu projecte personal ja se'n va anar la olla. Jo sabia que ell és molt bo, molt fi, i té una sensibilitat tremenda, i la veritat és que va estar un plaer que me convidara a participar en el disc d'Ona Nua.
En els vostres discos els dos parleu de qüestions íntimes, d'escenes diàries, de les vostres vivències. El disc d'Ona Nua és Un gat i l'home al seu costat, el disc d'Abraham és Cançons de la roba estesa. Per què voleu transformar aquestes situacions, diguem, diàries, privades, en cançons i, per tant, donar-li una part que siga pública?
La raó crec que això no és una cosa que es pugui decidir, no? Jo, per exemple, em passa que les cançons que escric sempre venen d'allò que em passa, no? Encara no he experimentat en la ficció o la literatura de ficció, no? en ese sentit. I crec que és en el material, en l'únic material que jo puc treballar, no? I hi ha la part afectiva. Clar, les situacions quotidianes, estem parlant d'unes situacions quotidianes on tant Josep com jo crec que posem el cor, no? Sí, quan no el cor i les idees i la nostra manera de veure el món.
I en el teu cas, Josep?
Coincidís bàsicament en el que ha dit. També en el temps que vas maurant les coses, les cançons que vas fent, vas afegint valors que tu consideres importants, no? I les lletres, en certa manera, diguem que de la cultura que venim nosaltres, que és un poc anglosaxona, sempre buscant per altres cultures també, però jo portava una espècie de, o sigui, una carrera musical en la qual les lletres no eren exactament lo principal, no? Encara que me preocupava, però no era la base fonamental. I en este projecte d'Ona Nua volia que fer una espècie de desnudar-me, no? Un poc en les lletres. També explicant un poc que quan parles de coses teues molt properes, curiosament toques molt més a la gent, no? Que parlant d'estereotips o coses un poc més generals, no? Que passen un poc desapercebudes. I en aquest costumisme diari, no? De parlar de les coses teues, de les tomaquetes, dels animalets, a vegades la gent se sent més reflectida i fa les cançons més seues que parlant de coses generals, no?
Abraham, dius del disc que Cançons de la roba estesa sorgeix d'un diàleg intern sobre qui volem ser i qui som, amb la paternitat al fons, i què t'ha funcionat per aclarir-te com a persona? Què has après tu d'aquest diàleg intern?
M'he despullat també, com estava explicant Josep, en una època en la que la cosa estava un poquet emborronada. Ja sabeu que les exposicions són molt difícils a nivell físic i emocional i psicològic. I la veritat és que les cançons han estat una espècie de camp de batalla. Les primeres cançons eren unes cançons un poquet fosques, missatges un poquet negatius, i veritablement que he transformat moltes i he trencat unes quantes també, no? A mesura que anava fent-les, m'anava veient reflectit i anava també plantejant-me. Clar, és el que té escriure de les coses que et passen i clar que és significatiu el que estàs dient. De vegades és com una mena de mirall en la que et veus i dius, m'agrada el que veig o no m'agrada el que veig, no? I és per això que he treballat molt sobre les cançons, i les cançons un poquet m'han ajudat a treballar sobre mi. Al final del procés del disc, el que jo tenia en el cor i en el cap i el que diuen les cançons era molt diferent de lo que era en un començament.
Josep, en aquesta quotidianitat que parlaves tu abans, en el teu treball, diguem que estàs molt influenciat per, com tu dius, per on vius, el camp, sota la muntanya de la Murta, en Alzira. Un d'aixòs temes on parles en l'àlbum és la nostàlgia de les, contaves en una entrevista, que és la nostàlgia de les sensacions passades traduïdes en la vida campestre, el seu paisatge, la fauna i la flora. Com és aquesta nostàlgia que vols que impregna el teu treball?
Suposa que és simplement el pas del temps que vas notant-lo, vas notant-ho en certes coses. Per exemple, parlant en aquest tipus de nostàlgia, hi ha una cançó que parla de les tomaques, de l'olor de les tomaques, com a metàfora coses que van desapareguent i quasi ni ens adonem, no? Com les tomaques antigues que se feien, mon pare cultivava tomaques i feia camp. Doncs clar, tinc aquest record molt, molt, molt present, no? De menjar-te tomaques dolces en un sabor intens. I aquestes tomaques pràcticament és impossible de provar-les ara. Però també, anant més enllà, per exemple, quan vas per el carrer caminant i de repente sents l'olor a arròs al forn d'una veïna, que és una sensació que és molt d'ací. No pots escoltar aquesta sensació en Nova York ni en Amsterdam. Aquestes xicotetes sensacions són les que te fan sentir part d'un espai sense que tu siguis conscient. No? És un dia a dia que està ahí, l'olor inclús a la pols del carrer o quan plou, molts etcèteres. No? Aquestes coses són les que te fan sentir part molt més enllà del xovinisme i d'altres coses, no? que també estan formen part de sentir-te part d'un espai, però aquestes coses involuntàries són les que a mi m'interessava plasmar, no? Perquè són coses que no puc controlar. I al final sí que me fan sentir part d'un espai, no? He viscut a Singandia, en València, en Amsterdam, una temporada també. Aleshores, és quan te n'adones un poc de aquestes sensacions d'aquesta nostàlgia de parlar.
Anem a escoltar la cançó de l'olor de les tomaques. En la lletra de l'olor de les tomaques diu: eres fort, tu pots amb tot, no és qüestió de rendició. De sobte te n'adones que tu no vols per això. A més deixar olor, a qui te refereixes?
A veure, ahir me referís a que se repeteix en el cap moltes vegades per la família, que els estima molt. Per la família i molta gent se repeteix que tu has de ser fort, has de resistir, jo vaig treballar. És que és curiós que digues això perquè n'hi ha una relació directa en aquesta universitat. Perquè el primer treball que jo vaig tenir de tècnic de so me'l va donar un professor de la universitat, encara que jo vaig estudiar forestals. I en aquest treball jo vaig patir molt. Vas patir molt humanament, no? Aleshores, jo me repetia en el cap, has d'aguantar en el treball, has d'aguantar en el curro, n'hi ha una espècie de... Se repeteix molt que tu has de suportar les coses, no? Fins que un dia vas dir, no, ja estic fart, no? Després de 3 o 4 anys en aquest treball, vaig decidir deixar-me-lo, el treball tècnic de so. Perquè sempre estava viatjant i era dur per a mi. Me refereixo a aquestes coses, a que s'han de trencar uns cànons per a poder sentir-te lliure, no? I no patir. No n'hi ha que patir tant ni aguantar tant.
Miraves al voltant i en canvi res et feia goig. La ciutat vares provar, la soledat creixia entre mil ànimes dansant. Pots amb tot, herència que et colpeja mentre tot es feia fosc. No és qüestió de rendició, de sobte te n'adones que tu no vals per això. Per un cop tu i enrere et fa remoure el sentiment. S'ha sembrat dins el teu cor una llavor que s'obri pas i no ho vols reprimir. S'esforça en sacsejar-te i tu el rebutges tontament. Un racó en temps d'estiu, l'olor de l'estómac és quasi va ser decisiu.
Entrevista, deies que quan fas algo intentes ser original. Quan vosaltres vos enfronteu a algun treball, clar, tots els dies a intentar ser original és com una qüestió un poquet difícil. Com és això? Jo a vegades, quan m'arriben alguns discos o algú publica algun disc, intento que siguin originals, però jo crec que això, cada dia, ser original és difícil. Com vos enfronteu?
Vale, vaig a fer un incís. Me dona un poc de ràbia haver dit això. Però bueno, suposo que en el context aquell vaig a contestar ràpidament. A l'original, en el sentit que hi ha molta música. Segurament me referiria a això. A que hi ha molta música, n'hi ha un magma ahí de treballs que és impressionant, no? I a vegades s'esgota un poc. Aleshores, suposo que intentar oferir algo que siga molt personal, no? Que siga algo teu, no? Intentar fugir de les còpies, encara que és impossible, no? Sempre tens influències, no? Suposo que em referiria a això, no? A ser original en aquest aspecte. A ser personal, no? A oferir algo teu.
Clar. I jo, per la meva banda, no sé, no és una cosa... Vull dir, jo, per exemple, no tinc sensació d'estar fent res massa original, no? Faig deixar eixir prou les influències que he tingut, no? Que de vegades em manifesten en alguna proposta en un punt més d'estranyesa i de sobte pues, apareixen en forma d'un tema molt senzill o que et pot recordar algú. Intente no posar-me ixa meta, no? Sobretot intente que m'agrada a mi. I tenim, jo crec que a Josep li passa també, tenim èpoques d'investigar un poc més i èpoques de que un acord o dos ja ens enamora, no? Però...
Sí, jo crec que tu i jo tenim una manera de posar la música molt pareguda. Que no ensenyem a un estil concret, sinó que anem... Clar, són molts anys de música, no?
Clar.
I estàs empapat de moltes coses. Però sí que és de veres que jo en el teu treball, per exemple, sí que veig que en el treball anterior, en Art de Glauc, hi havia més... una part més complexa, no? A lo millor de la teva vessant musical, i ara tens temes super simples.
Clar.
Que dius, bueno, pues són fases, no, de la vida.
Sí, jo musical. Pues jo que sé, en si sí, l'anterior disc com aquesta com Buigam, per exemple, ara no l'escolte perquè el trobo un poc massa barroc, però en el moment m'estava agradant molt fer aquest tipus de música i després pues se te passa o
és un gran disc, a mi m'agrada molt. Art de Glauc és un...
Tu que m'estimes bé.
Està molt bé, està molt bé. Jo l'he escoltat i està...
És una passada, sí.
Deies, Josep, en una entrevista, m'agraden els artistes que t'han de seduir, que xirlen des d'un racó i tu has d'anar a buscar-los i descobrir que hi amaguen. Quins artistes te seduïssen?
Fuà, això que estàs dient ara també és una cosa que té molt angulosa, perquè, bueno, si me parles d'artistes concrets, pues te parlaré dels últims que m'han seduït a mi, que és, per exemple, Tigana Santana, que és un artista, és d'origen brasiler, però crec que ha gravat el disc en Estocolmo i té influències africanes. És un artista d'estos pues, molt discrets, però fa una música superinteressant, no? I, bueno, i parlo d'aquestes coses perquè avui en dia un artista ha d'estar promocionant-se contínuament, i això crea una espècie... És difícil per a un artista estar venent-te a tu mateix, perquè tu tens una... A veure, un artista, com bé estàvem parlant abans, tu tens una intimitat que estàs mostrant, no? Clar, és complicat estar venent una intimitat i estar lluitant davant d'un mercat per a promocionar-te. Entonces és complicat perquè tu no vols estar venent-te, sinó tu vols que te descobrisguen, no sé com explicar-ho. És un poc estrany, però és difícil lidiar aquestes dues coses. Tu estar cantant, estar fent una feina artística, que és la que realment tu trobes valor, però després has d'estar actiu en Twitter, has d'estar actiu en Facebook, has d'estar fent els cartells per als bolos, has de fer moltes tasques que per a tu és complicat, no? O inclús has d'estar discutint amb algú el teu caché, no? Lluitant per els teus 50 o 60 euros. És complicat, no? Perquè tu com a artista no voldries fer això, no? Aquestes dues parts són les que... Parla de la seducció en aquest aspecte també, no? En el sentit de que és difícil ara trobar espais en els que tu pugues exposar-te artísticament i la gent siga la que vaig a tu, no? Has d'estar tu anant molt a la gent avui en dia.
Abraham, en el teu cas, quan parles dels referents, un dels que sempre ix per ahí és Hermeto Pascual. Per què?
Hermeto Pascual va ser segurament una de les influències més extremes que he tingut, més extremes en el sentit de més allunyat de lo que, del que he estat escoltant així en general. I, bueno, primer el vaig descobrir perquè teníem un projecte en una cantant que és Thaís Moré i el percussionista excel·lent David Gadea, i ella va vindre del Brasil en un repertori que contenia temes d'Hermeto Pascual que jo, sense saber qui era, i aquests temes m'enamoraren, no? I vaig investigar i vaig trobar una persona que, més enllà de la música, és un portent de la natura, no? A nivell d'energia humana. Em va seduir tot d'ell i segurament és l'ésser humà més diferent que puga haver en el món a mi, no? És un home que fa aquesta música, si... L'haveu sentit, és una música extremadament, extremadament alegre, extremadament vitalista, misteriosa. És un home que, segons diu, composa una cançó en el desdejú i una altra en l'esmorzar i continua l'avió, no? I la veritat és que em va colpir molt. I el primer tema que has posat, per exemple, al principi, ve d'una època en la que jo... diguem-ne, estava escoltant molt a Hermeto Pascual i volia ser així de colorista, no? I bé, va ser com una mena de projecte meu, que fins i tot feia música de la mateixa manera en què ell explica que la fa, que és primer escriure-la i després ja o la toques o no la toques. Vaig fer l'experiment. No em va durar més allà d'un any perquè és un sistema molt prolífic, però que consumís moltes hores. No te deixa... No te deixes ser una persona normal.
Deixem ara parlar d'Hermeto Pascual, que donaria quasi per un programa sencer.
Sí, 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 sí.
El teu disc s'anomena Cançons de la roba estesa. Sí. Haver-hi roba estesa és una frase feta que s'utilitza per avisar algú que convé no parlar de certs temes davant d'una persona. Però, en canvi, en aquest disc no vols amagar res ni vols, com si diguem, contar-ho tot, o quasi tot.
Sí.
Què és això que vols contar? O no amagar, no sé...
Efectivament, clar, n'hi ha... Pots agafar-ho d'un parell de perspectives. La primera és, com a pare, jo crec que tens aquest punt idealista de dir, bueno, pues, no deixaré el meu fill a soles davant del món, em van les coses que en el fons són importants però que són tabús i que possiblement no canvia molt si les conté o no les conté, no? Però és com un ideal que tens en un moment donat. Quan és xicotet, quan encara no pots dir no havia d'haver contat això, no? I per l'altra banda, allò que vull contar, siga més bonic o menys bonic, és sobre mi mateix. N'hi ha un component molt gran d'autocrítica en aquest disc que reflectit en un parell de temes, que pots pensar que m'estic referint a altres persones i estic fotent-me canya a mi mateix, no? Que parli sobre la por, els sentiments de culpa, el perill de l'autocomplaença, no? Aquesta confusió que tenim moltes persones entre surar i navegar, entre deixar-se dur o lluitar per lo que creus i per lo que creus que hauries de fer i deixar-ho sempre per a més tard i després planyir-te, no? Tot això és el que vull contar primer de mi, també parlo un poquet de les coses com a col·lectiu que m'envolten, però sobretot m'estic fent una autocrítica a mi.
I esta cançó és la de la roba estesa, un cant que dius lliure el vent mou la roba estesa tot el vent. Suposo que aquest lliurar és sí, mostrar-ho, no?
Mostrar-ho tot, sí.
Roba estesa d'Abraham Ribas. La portada del disc, Abraham, és d'un quadre de Miquel Guillem, un artista de Sueca i professor de Belles Arts, del qual has dit que era un amic molt estimat, i afegies que una obra seua, siga la imatge d'aquest disc, és molt humil. Homenatge a una obra fascinant i especialment a algú a qui vam aprendre de tot i tant. Un artista compromès. Què vas aprendre de Miquel Guillem?
En els pocs anys que vaig tindre el plaer de conèixer-lo, jo me'l vaig estimar molt com a persona. És estrany que de vegades estimem a gent al llarg de molts anys. I la veritat que ell, que era un amic de la família, de molts anys, de la part de la meva companya, Tàlia, la veritat és que, bueno, jo me'l volia com si fora de la família i ell deixava a veure també, no? És un ésser humà excepcional. I la seva obra ho reflecteix molt bé. I el dia que és un molt humil homenatge perquè, clar, aquest quadre forma part d'una casa, un museu que té en la Granja de la Costera, repleta de meravelles que... I espero que en el temps tinga més projecció. I no va costar triar-lo perquè em vaig enamorar a primera vista d'aquesta imatge, però realment era difícil escollir perquè, clar, tota la seva obra és molt especial la seva tendresa, el seu tractament del color, si vols mirar-lo només per la part estètica i estilística... Per a mi és una obra molt, molt especial. Imagina que no és més conegut per la seva dedicació a l'ensenyament, no? Però sé que molts alumnes d'ell les ha deixat molt marcat, no? Ha creat una escola.
Quan parles de Miquel Guillem, poses la etiqueta, per dir-ho d'alguna manera, d'artista compromès. Per a qui no el van conèixer, a què et refereixes en artista compromès?
Compromès... Me refereixo en el seu entorn, culturalment també. Formava part d'un moviment d'ací València, ara no m'eixo el nom. Jo sóc molt, molt fatal per als noms, ja ho he dit en totes les entrevistes, ho dic. Ara no recordo el nom d'ell, val? Però és una persona que també tractava en els seus quadres temàtica de l'entorn en el que estava i que viatjava molt per a comprendre les cultures de la Mediterrània i més llunyanes. I, bueno, a mi sempre m'ha pergut això, que n'hi ha molt d'amor i comprensió humana en la seva obra.
Passem del disc de la roba estesa a un gat i l'home al seu costat. L'home al seu costat és Josep. En el disc has volgut donar-li, segons explicaves, una certa essència africana, ritmes eclèctics, els arpegis repetitius de la guitarra de l'estil malià. De fet, segons explicaves, en una entrevista vas estar valorant fins i tot de posar el nom del disc d'Alzira a Bamako. Bamako és la capital de Mali. Què t'interessa d'aquestes músiques africanes?
Pues és una altra faceta, una altra època de la meva vida la que ha format, bueno, i seguís formant part de la meva melomania, més que altra cosa. M'agrada molt de l'africà, sobretot lo que... A veure, n'hi ha una espècie de, en general, parla en general, d'alegria en tota la música, però a sota sempre n'hi ha una tristesa, és una espècie d'alegria de fondo trist, no? El extrem ja seria a lo millor la música de Etiopia, no? Que és un poc... No és tan alegre, té una espècie de foscor ahí molt atractiva, no? També m'agrada molt la llibertat que hi ha quan escoltes la música africana, no? Els corsets queden fora, no? Els músics fluïssen molt, no? En molta llibertat. I això me seduís moltíssim, que tu estigues escoltant música i estigues oblidant-te de este arranjament, este, l'altre, no? És simplement música que fluís, que va endavant. I això està molt, molt impregnat en quasi tota la música africana, no? L'alegria, però sempre hi ha algun acord menor o una espècie de melodia molt obsessiva, no? Que te va creant una espècie de tristesa, no? Però és com una alegria o una tristesa en esperança. I, bueno, pues, durant molt de temps he estat escoltant molta música africana, no? Que m'agrada molt. Sobretot Mali o Cap Verd, també. M'agrada molt la música d'allà.
I li vas proposar a Manu Diarra, crec que li diuen, que tocara la cora, l'arpa de 21 cordes, que baix de la carabassa.
Sí, sí.
Explica'ns com va ser aquesta proposta.
Com te deia abans, el projecte d'Ona Nua, quan me vas plantejar este projecte en solitari, jo portava la idea de que fora en cora, o sea, guitarra, veu i un corista que m'acompanyara. De manera que els temes haveren anat per altres camins suposadament prou diferents perquè harmònicament la cora se reafina en cada cançó. Això és molt complicat, no? Perquè cada cançó està en una tonalitat. Tu has de reafinar cada corda, porta unes cordes simpàtiques que van fixes, però aquesta harmonia tu has de canviar-la en cada cançó, no? Se me va complicar també perquè és difícil trobar un corista per a poder assajar i bueno, la qüestió de Muni és que vas fer una festa africana en casa, vingueren estos músics a tocar a su un baller que és l'artista que venia, i com a acompanyant venia Muni tocant la cora i el balafon, que el balafon també me vaig enamorar.
El balafon és una marimba.
És una marimba africana, sí. I de les dues me vaig enamorar. De fet, la idea era gravar les dues coses, però per aquestes qüestions tècniques, de fet, el dia que vaig anar a gravar-li estava la veïna en el gos que no parava de lladrar. I estiguérem 3 hores per a gravar 2 cançons. En el tema de la Sira també va gravar, però ho vam desestimar. I el balafó també anava a estar en ell. I simplement a l'acabar el concert en casa, que feren, que va ser magnífic, li vaig dir que me donarà el seu contacte. I a l'hora de gravar el disc vaig estar contactant amb ell. Ell viatja molt per fora, fins que un dia, un cap de setmana, va quadrar i me'n vaig anar a aixecar els micros i me'n vaig anar a Santa Pola a gravar-li. Ha quedat una gravació molt discreta, però li aporta aquest coloret, no? Més, molt saltarí, molt lliure, perquè jo no anava dient-li res a ell. Ell tenia una musicalitat ja intrínseca impressionant, no?
Però aquesta essència un poquet de la cora, que és molt fic, de les cordetes que va saltant poquet a poquet, impregna tot el disc.
Clar, és que jo crec que ho tinc, això també en les cançons que jo faig en les arpegis, no? Són arpegis molt, molt... Ara estic pensant, per exemple, en el tema de la por, o altres temes que ja suposa que aquesta influència està, no? del tema de l'arpegi obsessiu, que canvien 4 coses, però està ahí en el disc també, o sigui que li pega molt bé la cora, no? És un element que va ballant sobre la melodia, sobre l'harmonia que hi ha allí, però no necessita ninguna estructura, no? Per a poder moure's per ahí, no?
Tema que inclús la cora en un d'ells és Canta un mateix, que la vas a interpretar ara sí a l'estudi de ràdio. El poema és de Marcela Payà, una amiga teua, del qual vas dir que senties molt reflectit. Per què?
Bueno, és una cançó que parla d'un mateix, no? És una espècie de cant en el qual tu te vas reanimant i vas dient-te que en aquesta soledat en la qual tots acabem, no? T'has de reconfortar, no? I bueno, és una amiga íntima que sempre hem connectat molt bé, no? Ella és artista plàstica, també és poetessa, i som amics des de fa molts anys. Realment, esta cançó és un encàrrec que me feren per a una boda, per a la boda del seu germà. Sí, sí, sí. En internet se pot trobar. O sea, no. Si le busques en internet una nua i Cant de noces, esta cançó tal com està en el disc, però cantada en lletra, en una lletra que va fer Marcela per al seu germà, no? I va ser molt emotiu, no? Però clar, en acabar la boda, a mi m'agradava molt la cançó i no volia cantar una cançó de noces en els meus concerts. Aleshores li vaig encarregar a ella que me farà la mateixa cançó en una lletra personal d'ella, no? I, bueno, pues suposo que ella també ho va fer en la idea, no? De fer una cançó que jo poguera cantar i sentir la meua, no? I, pues això, és un poc el que suposo que és el que deia també Abraham, no? Que parla de l'esport, de la soledat un poc, no? De la...
Promet-me
tanto jo seré gran. Promet-me que amb tu jo tindré sort. Em dic seguir cercant la seguretat que seré capaç de travessar qualsevol temporal. Em dic seguit cercant la complicitat que la fera més gran la tinc a dins travessant. Que dolça és la por quan la saps tractar, quan es torna instint per fer-te capaç de ser tu mateix.
Canta un mateix, on anuen Josep Pérez i Abraham Ribas des de l'estudi ràdio del campus de Gandia, interpretant així en directe. Una altra de les facetes, i que a mi me pareix fascinant, d'en Josep són les versions. I deies en una entrevista el següent: és com quan llegeixes un llibre o vas a veure una bona pel·li. Et fiques en la pell del protagonista i t'ofereixes les coses que ell s'ofereix. Aleshores, a partir d'esta imaginació i suplantació de sensacions, agafes la guitarra i ho transformes en una història personal. Com són aquestes històries personals que t'interessen versionar? Perquè tu entres al teu YouTube i no te l'acabes mai.
Bueno, sí, això és una... són volades que me peguen, també volades que han tingut altres, no? Com l'Òscar Briz, que va fer l'any passat 101 cançó versionejades en internet. Però bueno, realment abans no feia moltes versions. És una cosa que he descobert fa poc, en la qual me divertís molt, no? Treballar per encàrrec. També he fet alguna música per algun documental, algun curtmetratge. I a veure, simplement són artistes que t'interessen, però després tu ho interpretes baix el prisma de la teva personalitat, no? En aquest aspecte soc molt lliure, no? En directe últimament me permet fer moltes versions, també perquè toques en molts espais que és complicat mantenir la intimitat que requeriria el projecte d'Ona Nua. Aleshores opte per fer altres versions dutes al meu terreny, no? I clar, tries gent molt diversa que, com bé dius al principi, que m'ha influït Madonna i tal, sense complexos, no? Interprete a vegades a Rafael, a Camilo Sesto, interprete a Wilco, interprete a gent molt diversa, perquè no podem renegar tampoc de les influències que hem tingut, no? Després tu li dones una visió molt personal, no? Com és Pixies, per exemple, que la porte a un tempo, en internet se pot trobar, a un tempo hiper mega lent, no? Quan teix Pixies són punk rock. Però bueno, és una altra faceta, no? La interpretació és una altra faceta de la part vocal, que també m'interessa molt, no? Més enllà dels teus sentiments i les cançons pròpies, interpretar, cantar cançons d'altres, és una vessant, igual que tocar per a altres músics, una part que disfrute moltíssim, no? No voldria que desaparegués de la meva vida, no? El tema de la interpretació, de tocar cançons d'altres, de tocar amb altres. Mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, per què posa't a Marvin Gaye, Josep? Bueno, aquesta cançó, la lletra és molt de lluita, no? Però és una cançó de lluita. A veure, aquestes coses les faig en directe i les faig molt en directe, no? Empalmar cançons meues en altres cançons. També ho faig en Llàgrimes, que és una altra cançó del disc, que en directe la ensamble en el All Along the Watchtower de Bob Dylan. Simplement són sensacions que vas tenint en els directes i de sobte dic, puà, vaig a clavar això així. I en aquest cas se va quedar, o sigui, se va quedar per al disc. Faig viure en el camp, que és una mena de... Són quatre frases que defineixen una cosa hiper mega naïf de la meva vida en el camp. I més enllà de la significació, és una cosa més estètica, no? A veure, perquè la cançó de Marvin Gaye parla dels drets de les persones i tal, no?
Parla de, bueno, del moment de la guerra de Vietnam, dels fills que tornaven
exacte.
De la guerra.
Sí. Aleshores, bueno, a nivell de significació està allunyat, no? Però són llicències que me permet que de sobte estic cantant una cançó, me ve una altra i la fique. I també en el meu disc jo volia molt frescura, no? He respetat molt coses que feia en directe, no? El vas rodar durant un any i mig, el disc, abans de gravar-lo, no? Aleshores, volia que el disc estiguera impregnat d'aquestes xicotetes llicències, i ho vaig fer en este tema, no? En el tema de viure en el camp, que tanca el disc. Perquè, a més, són temes que són molt, molt, molt luminosos, no? I acabar el disc així m'avellia molt.
Ara voldria apropar-me fins a Xàtiva, fins a, concretament, a casa d'Abraham.
Ah. Passeu.
Estem allà a les portes, t'ho imagina't, ens posem allà a la porta uns dies abans d'enregistrar-se el disc i en aquell moment descobrireu sota la vostra casa que hi havia un soterrani com a mínim del segle XVIII. Què va passar aquells dies?
Va passar que no sospitàvem que la nostra vida anava a convertir-se en una cosa totalment diferent del que estàvem acostumats. De fet, jo estava en un projecte molt proper de gravació i vaig, del dia a la nit, vaig acabar de fer més de 8 hores diàries d'albanyileria i més que albanyileria, també de prospecció arqueològica, no? Va passar que descobrirem per accident que baix del soterrani de casa n'hi havia un altre soterrani de... Pues això, com a mínim del segle XVIII, que calia netejar perquè estava ple de runa i d'humitat, no? I la casa estava patint. I es decidirem a buidar-ho i, bueno, colze a colze, en gent de la meva família d'acollida de Xàtiva, començarem a dedicar-nos a això i passarem molt de temps. El que va passar en realitat no és el que té a veure en la cançó Apèndix, que després imagina que ho traus per això, sinó que jo acabava d'arribar a Xàtiva feia 2 anys, més o menys, i no acabava de trobar-me en ma casa. No?
Dius que te senties com un astronauta.
Exacte, sí. Sentir-se com un astronauta és com una metàfora de no tindre poble, no? I de no saber uno cap a on va ni per què està en els llocs on està. Sí, efectivament me trobava desarrelat en les millors de les condicions. Jo estava cuidant molt bé de mi, però bé, també he comentat que estava estudiant oposicions i això el cap te'l posa pates per avall, no? I en el moment que vam començar a treballar en este projecte, en rescatar este espai tan antic de l'oblit i de la runa, això també va començar a canviar-me a mi d'alguna manera, no? El contacte en un treball tan diferent a estudiar exposicions com estar traguent pedres i mà a mà en altres persones, coneguent la gent del barri que es preocupava per què estava passant d'ahir, no? Que no pareu de traure contenidors de roca. Després d'un temps de furgar en les entranyes del poble, jo vaig sentir de cop que me sentia allà d'allà. No? No havia manera de continuar pensant que era un astronauta, és d'això que parla la cançó Apèndix, i diu el contrari del que deia una cançó que va quedar en el calaix, afortunadament, que es deia Astronautes, on em planyia a mi mateix de no tindre poble i de no saber cap a on anava.
I en este soterrani del segle XVIII, baix de la teua casa, vas a fer concerts.
Sí, és una de les recompenses de la campanya de micromecenatge que farem per a poder editar el disc. Una de les que més tinc ganes de lliurar és un concert completament acústic en aquest espai. Encara no n'hi ha data, encara no n'hi ha data perquè hem de coordinar-se la gent que ha escollit aquesta recompensa. Ja hem fet un simulacre. Hem fet un simulacre, sonava molt bé, però quasi no vaig a contar res més. Preferís contar quan faig el concert que no és el simulacre.
Escoltem aquest apèndix que li dediques a aquest soterrani del segle XVIII en directe des d'ací, des de l'estudi de ràdio, Josep Onanua i Abraham Ribas.
Trobat a nosaltres.
i de Xàtiva i el soterrani de Casa Abraham es dirigim al Gira. Casa Josep, sota la Murta. La cançó que li dediques al Gira té un contingut polític molt clar. Sobre la tornada, dies que sol es faig un toc d'avís perquè els ciutadans hem d'estar a l'aguait d'allò que fan els governants. Nosaltres estem sempre així i els polítics van i venen. Què passa al teu poble i per què decidis escriure aquesta cançó? I vull que ens facis una xicoteta radiografia sobre el que passa al riu Xúquer, perquè possiblement per als que sou de la Ribera vos pareixerà una cosa molt habitual, però que jo sóc del nord de l'interior de Castelló em queda com un poc lluny.
A veure, sí, el component polític està en la tornada a soles i ho recalque perquè és un tema molt positiu. El que passa és que passa això, no? Que quan comences a parlar de governant se converteix en un tema polític, no? En el sentit que és una cançó que, clar, com la tornada està un contundent, però justament és el contrast que jo volia, no? Parlar de coses boniques del poble, de la Murta, de la Pebrella, de la muntanya, del riu, de les coses que tots estimem en el poble de manera indiferent. Però també, en la tornada, recorde que històricament s'han fet moltes burrades en el Cira. De fet, continuen ja no fent-se, sinó permetent-se. Fem una xicoteta radiografia. El riu Xúquer, al pas per Antella, per exemple, està net, completament net. Estem parlant que Antella està a uns 18-19 quilòmetres del Cira. I quan passa per el Cira, afones la mà i a 30 centímetres ja no la veus. Vull dir, què està passant? En aquest tram d'Antella al Cira, qui està abocant fem al riu? Per què està permetent-se? Avui en dia me consta que el govern actual està ja prenent mans en l'assumpte, no? Però encara no està solventat, no? I no vull dir que el Cira siga la responsable, no? Però és una de les responsables perquè el riu passa per el poble, no? Doncs per què en aquest tram que va de Antella, Vilanova, Castelló, bueno, Castelló de Ribera fins a Cullera, en aquest tram el riu s'embruta tant, no? Per què no som capaços de cuidar això? Mon pare anava a nadar al riu. Jo ja no he sigut capaç de fer-ho. Bueno, sí que ho feia en Cullera. Però com això, per exemple, també te puc dir que en el que afecta la ciutat, el Cira era una illa. El Cira significa al-Jazira, en àrab, que significa terra envoltada d'aigua, no? Feia un meandre. El riu, quan arriba al Cira, com el Cira és una planície que està a 16 metres sobre el nivell del mar, és com que el riu abaixa aixina més o menys potent, però a l'arribar al Cira, com li passa a l'Ebre en la desembocadura, el riu s'obria. Al tindre un espai obert, se bifurcava en dos i en el centre era la ciutat del Cira, no? Tota amurallada. I el que hi havia més enllà a l'altra banda d'aquest riu era la xuderia, en l'època dels xueus, en la part dels musulmans, era com el rebuig, no? Aleshores, això que estic contant també afecta a altres parts d'Espanya, no? Com a València, per exemple, no? El apartar, n'hi havia una època, en els 60, que se fica de moda, apartar els braços del riu perquè les riuades, etc. Però, clar, això envellís una ciutat. Tu te'n vas a Brujas o te'n vas a Amsterdam o a París, etc. I el riu forma part. O sigui, no hem sabut portar bé el que un riu forme part de la teua ciutat, del teu entorn, i respectar-lo i construir a nivell urbanístic a partir d'aquesta bellesa natural, no? Que és que te passi un riu per mig del poble, no? Si a mi sí que m'afecta molt això. M'ha afectat molt que ara de sobte tinga una avinguda en edificis altíssims, que a més és el centre neuràlgic a nivell d'edificis del poble. Això abans era un riu, on la gent anava a nadar, no? A això me referís. No me referís tant en la cançó a una cosa actual, com si més històricament, no? De no saber ser capaços de diferenciar les corrents, que era una corrent en aquest moment, no? En el franquisme, no? de coses ostentoses, de ah, no, anem a llevar un riu, coses d'estes, no? I ser capaços de valorar el que tenim com a herència també de lo que vindrà, no? I, bueno, pues parlar d'aquestes coses. De totes maneres, és una visió molt positiva la cançó, realment.
no s'entendria sobre sense la part important de Toni García en la producció i la teua també en els dos discos, a més del i Abraham, que també participava, però com a músic. Digues que la producció s'ha plantejat reduint al màxim els arranjaments i els elements que els construeixen minimitzant els artificis tècnics de gravació. Les gravacions tenen molts d'artificis normalment.
Sí. Sí, molts, cada vegada més.
I per què?
Perquè tot se va degut a l'economia. Vull dir, si tots pogueren ser capaços de tindre un micròfon antic o un previ a vàlvules o una taula analògica en la qual pogueres ja aconseguir en la primera toma el que vols, després no hauries de tirar d'un compressor concret. Aleshores, bueno, no és una cosa extrema, però sí que hi ha molta mà. Però sobretot jo crec que és per el tema economia. Avui en dia és molt més fàcil gravar un disc que fa 20 anys, no? Fa 20 anys era quasi impossible gravar un disc, no? Avui en dia tenim molts mitjans, però has de saber controlar aquests mitjans. Això t'obliga un poc a tirar mà de plugins, sí, suposo que alguns m'entendran en el que vull dir, de plugins que puguen emular el so que tu realment desitjaries tindre, no? Que es gravar en un estudi en unes condicions molt bones, no? Aleshores, tu pots aconseguir segurament aquest so o arrimar-te a això, però has de fer-ho a base d'artificis, que és a base de plugins que simulen cinta o equalitzadors, no? que puguen enmascarar el micròfon un poc mediocre que has gravat. Però encara així, en els dos casos del disc hem tingut prou, cada vegada anem tenint més mitjans, no? Per a poder gravar bé, no? Te referies a això?
Sí, 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 sí. En el cas del concepte del disc, parlaves que un disc és perdurable i un directe és efímer. Pregunta per als dos. Com vos plantegeu a vegades aquestes qüestions? Com és un directe i com ha de ser un disc?
Home, clar, en el disc, dintre del temps que tingues i el diners que te vaig que et coste, pues, pots fer moltes coses, no? En el directe. Nosaltres, per exemple, Josep i jo tenim una cosa en comú. Jo cada volta, cada concert que fem ho descobrís, me veig més identificat, que no ens importa canviar un tema o tocar-ho, pues mira, ara toco en aquest instrument, ara en l'altre. A mi en els directes, vull dir, n'hi ha un disc que des del músic i l'oient és una experiència més a nivell de so, no? I de que te pugui despertar de sentiments, d'idees, etc., no? Estètica. A nivell d'un directe és una experiència també per al músic i en el millor dels casos per a l'oient, quasi fisiològica, no? Tu estàs menjant la maneta, canvia molt que toques una cançó en una altra, que toques un instrument en un altre. Jo, per exemple, canvio moltes cançons perquè, mira, en el disc m'agrada molt com està, però en el piano m'avellís més fer tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap, li canvia la música i intenta i fem una altra versió. Després tinc la sort d'anar en Josep, que li dic, mira, he canviat aquest tema, ara és una cosa aixina d'estranya. I, doncs, perfecte, fenomenal. La toquem demà? Sí, la toquem demà. I ens va aquesta aventura de tindre un peuet en el que coneguem i un altre peuet en el que pot passar que en el directe te pots permetre pel que diu Josep, perquè és efímer i,
claro,
bueno, si s'aventura...
També el directe tu, vull dir, hi ha una cosa molt teua, no? en el directe, i és que tu necessites disfrutar, no?
Exactament.
Aleshores, clar. Si fas 20 concerts en 6 mesos, necessites reciclar-te, no? Necessites sentir que el que estàs dient encara resulta creïble, no? I per això necessites tu autoestimular-te també. Una manera de fer-ho és eixir d'algo estàtic, i jo també ho faig com ell, no? Canviar els temes, canviar l'ordre, afegir temes nous... aleshores, el directe és algo... Jo, és molt seriós, però n'hi ha una component molt clara de tu estar disfrutant. Si tu aconseguisses disfrutar, podràs transmetre segurament aquesta sensació. I en els discos, jo soc del pensar que hi ha que fer discos tot el millor que pugues, no? no fer un disc una, com marcant el signe dels temps que marquen les discogràfiques, no? Que hi ha una espècie de sempre... De, els contractes normalment són de... Ah, doncs pues no, pues signem per tres discos, no? I són un disco cada dos anys. És normalment la... Això és un, corre un perill i és que continua en el tema de que hi ha quantitat de discos en el mercat i hi ha molts que són són prescindibles. O sea, no vaig a dir noms, clar, però bueno, que en el disc jo crec, penso que un no s'ha deixat la pell en un disc, no? Donar-ho tot, fer un gran disc en la medida de lo possible i el que te porte l'economia, no?
Han parlat de la gravació, però quina relació establiu amb els músics? Deies que, Josep, si confies en un músic has de deixar-li disfrutar i si ell disfruta la música, creixerà. Jo volia la seva visió musical de les meues cançons que no foren idees meues. Com se reflecteixen aquestes altres persones que se treballen sobre les teues cançons, que les poden viatjar a altres llocs o, a lo millor, en un moment li has de dir que allò no t'agrada?
És raro que passi això. A més, en el meu cas d'Abraham i de Xavi Alamán, que és el cas del meu disc, jo no tinc ningú però en cap moment. I l'únic que farem en el meu cas, i inversament, en el disc d'Abraham igual, simplement farem dos o tres assajos abans, tocarem els temes, en els quals jo anava tocant-los, i ell anava en el piano buscant les harmonies, i ja està. No li vas donar ninguna premissa més. I en el cas del baixista, exactament igual, Xavi Alamán, en el qual també estudiava així en la universitat. De fet, en el cas de Xavi va ser a l'extrem. O sea, abans de vindre a ma casa a gravar, no li vas passar ningun àudio. O sea, que ell va escoltar el disc en casa, la maqueta se va quedar a dormir i el dia següent va començar a gravar. Buscava això, buscava la visió de la persona, no? O sea, inicialment, quan comences en grupet, sempre tendeixes a dir no, jo vull que aquesta idea o este canvi que faça catacum-cum o coses d'estes, no? Que... Però ara no, en esta música és totalment diferent. És tu com interpretes la música que jo estic fent, no? I així no és com ho faràs ric. Si jo trasllade totes les idees meues a l'altre, és un poc, no sé... A banda de que no és agradable, no enriquís, no? El que enriquís és el contrari, és la visió que té l'altre de lo teu plasmar-ho en el disc. Aleshores, no va haure ninguna premissa i ell també, en el seu disc, també em va donar absoluta llibertat. Que a vegades és un poc un abisme, no?
De fet, Josep va fer troballes magnífiques en el disc, que és un disc que arribàvem a l'estudi sense arranjaments, perquè molts no calien, perquè era un disc plantejat molt, molt senzill, però on calia, Josep feia alguna cosa en la guitarra i jo li deia, mira, això mateix que ha fet és preciós. I els arranjaments que n'hi ha de guitarra elèctrica són tots d'ells, i molts que al final acaba cantant jo en la veu i tot això són idees del Josep del moment, no?, de juntar-nos.
Per acabar l'entrevista, voldria escoltar per a mi una de les joies, de les grans joies del disc, encara que en general els dos estan molt bé, però per a mi hi ha una molt especial que és Només es vent. I la de Només es vent diu la lletra Només es vent, ja saps com és. Per a qui encara no hagi escoltat la cançó, com és este vent?
Aquest vent no és desgavellat, no té ordre, no té motiu, no pots buscar l'explicació. Estic parlant de les veus desordenades del cap, aquelles que et diuen compra, 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 o trenca, trenca, trenca. Això que fas és, està mal, està mal, està mal, està mal, no? Aquesta és una de les cançons, per el que parlàvem abans, que ha anat, és una de les primeres cançons que vaig escriure i que ha canviat moltíssim. El sentit ha canviat com del dia a la nit, no? I he volgut conservar precisament la part que desvella aquestes veus, no? El no tindre confiança en el que vindrà, la desesperança, no? I en la tornada el que faig és negar-ho, precisament, en dir, això és com la ràdio. Moltes vegades el que ens passa és una barreja del que ens passa desordenadament pel cap i el que ens està passant sense que s'adonem, no? I moltes vegades la nostra vida depèn de tu que sàpiga què vols enfocar, el que t'està passant pel cap i que t'està amargant, no?, en un moment donat, o ser una miqueta més racional, més tindre paciència, no ser tan dur en un mateix i en els demés, no? Això és el que vol dir només es vent.
Moltíssimes gràcies, Abraham, Josep, cançons de la roba estesa i un gat i l'home al seu costat. Moltes fins gràcies. La pròxima.
Moltes gràcies,
Carlos. Moltes gràcies, Carlos.
La llum que ens acarona podria dir-nos secs, o l'ombra que ens arrecera enganxar sense la pell. Ja pots fer com si cap dubte mai t'haguera visitat, ni mitja certesa ni ara el teu cap. Els camins que encetem ara poden no dur-nos enlloc, massa prop o massa lluny del que en veritat som. Tant se val, vegem on van, no penses tant, deixa't anar. No fa tant, no tenies un millor pla. No és estrany sentir-se estrany, no és estrany aquest neguit, pujant pels murs com rovell, aguaitant-nos els racons. Tu t'ho prens tan malament, només és vent, no hi pots fer res. Una fondària infinita es fot de tu. I què? L'aigua que avui hem fet córrer demà ens ofegarà. Una terrissa espessa se'ns pararà les mans. Difícil que les paraules ens puguen ajudar. Quan ens calga una raó ja farem tard. Provarem de fer amb tot el millor que es puga fer, amb les peces de la llar, quan s'esfondren els ciments. Tant se val i ens ho farem, no penses tant, deixa't anar. Quant ha fet por el que encara no ha passat. No és estrany sentir-se estrany, no és estrany aquest neguit, pujant pels murs com rovell, aguaitant-nos els racons. Tu t'ho prens tan malament, només és vent, no hi pots fer res. Una fondària infinita es fot de tu. Ja veus, tu t'ho prens tan malament, només és vent, ja saps com és. Una fondària infinita es fot de tu. Res més.
Fins així el programa d'avui amb Abraham Ribas i Josep Onanua. Ja sabeu que es podeu proposar convidats, temes sobre els que podem parlar en aquest espai, música, el que cregueu que per a vosaltres pot ser d'interès o d'interès per a d'altres persones. Us deixo un tema del disc d'Abraham Ribas, este disc s'anomena Cançons de la roba estesa. Diu la cançó: que trist amic, trist però bonic, és tan bonic que fa pudor, pudor amic. Fins la setmana que ve, a gaudir de la cultura.
Puc sentir
aquesta calma ja ho diu tot, m'escolta dir a mi mateix. Si tu que no, que és més que això, que aquí ningú coneix ningú i estem perduts sense remei. Que trist, amic, trist però bonic, és tan bonic que fa pudor, pudor a mi. Mentre apurem aquest cafè, hi ha algú que perd la humanitat, un tros de vida o la raó. I enmig d'això, la poesia toca el dos, i encara així no despertem, com si visquérem altre món secretament. Cal dir-ho, amic, d'aquesta banda del mal son, ens ve de gust fugir. Però què diem, si tots sabem que no n'he jut ni dies clars, ni mots gastats en solitud. I mira bé, si som legió, es no ens podria quedar gran, però mai podrem esmicolar un pam d'aquesta obscuritat. Mentre jo dorm, mentre tu dorms, si tothom dorm. Tristor existencial, i és una broma amb gust fatal anar dient que no trobem el nostre lloc. Riuria fort, soberanament fort, però encara dubte que em fa por riure amb raó. Estem fotuts, prou que ho sabem, mentre altres cels està plovent foc al damunt. Espectadors, tenint en compte com podem ser de covards. Estem fotuts, però íntimament, i ens acontenta, podem fotre'ns lentament. Però què diem, si tots sabem que no n'hi ajut ni dies clars, ni mots gastats per aquí no espantar la por. Ja podem seure i esperar que arribi un dia com aquell, que havia de durar anys aquesta nit. Això és segur, si durarà, mentre jo dorm, mentre tu dorms, si tothom dorm. Aquesta nit, això és segur, si durarà, mentre jo dorm, mentre tu dorms, si tothom dorm. Aquesta nit, això és segur, si durarà, mentre jo dorm, mentre tu dorms, si tothom dorm.